No som foodies. Pep Noguer i Paula Molés.
Pep Noguer, molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs avui? Quina energia.
Hosti,
que hem esmorzat avui.
I tant, que hem esmorzat.
Sí?
És què? Que saps què passa?
Què passa? A veure.
Que després me'n vaig a Ripoll. Clar, és que fan una festa. Que em fan cofrada del gras i el magre avui, tu.
I això, a veure, tradueix?
Això és porc, no?
Clar,
Paula
porc,
Molés, bon dia, que no
bon
n'he dit res.
Bon dia,
pels amants
bon dia.
Del porc, avui estic, bueno, saps allò, fantàstic.
Tu sempre fas ruta per Catalunya. Cada cap de setmana, quan li preguntem això,
sí,
ara me'n vaig aquí, ara me'n vaig allà,
jo
fill
meu.
Jo crec
que hauríem de fer allò, la ruta per Catalunya amb 80 blats. Seria complicat fer-la, eh? Perquè n'hi hauríem més de 280.
Imagina't. Bé, el que fem sempre quan encetem aquest espai de cuina, els foodies, el suplement, és donar el bon dia a algú com nosaltres està despert i, vaja, que se solidaritzi una mica amb nosaltres, nosaltres amb ell. Avui el torn és per Joan Roca. Joan, molt bon dia.
Hola, què tal?
O bona nit, perquè en aquest cas ets als Estats Units. Joan Roca és el xef del Celler Can Roca a Girona. Avui ens parla des de Los Angeles, on d'aquí unes hores s'entregaran els Oscars. Ell, juntament amb el seu germà Josep i Jordi, té l'encàrrec, atenció, de cuinar el sopar de gala que organitza la Fundació Elton John després de la cerimònia. Un sopar benèfic per recaptar fons per lluitar contra la sida. Escoltem, això són paraules majors, Joan?
Sí, déu-n'hi-do, quin embolic. Vàrem dir que sí, de seguida, quan ens ho vàrem proposar, però no sabíem ben bé a què ens enfrontàvem, a poc ho vam anar veient, i bé, ara que ja hi som i que ja ho tenim tot endreçat i a punt, i bé, sembla doncs, que tot ha d'anar bé, estem tranquils i contents, sobretot, de que hagin confiat en nosaltres i de poder participar en aquesta causa solidària enmig de tot aquest glamour que us podeu imaginar que hi ha per aquí. No?
I tant.
La catifa vermella. Escolta'm, quanta gent de l'equip t'acompanya? Perquè cuinar amb un esdeveniment d'aquestes característiques no ha de ser fàcil.
No és fàcil, però sobretot hem comptat amb col·laboració de gent d'aquí que varen estar a casa durant un temps, van estar una setmana, tres caps de cuina d'aquí, d'una empresa de Los Angeles que ja coneixíem i que són els que realment ens ajudaran a posar en marxa tot això, perquè a casa el celler és obert, per tant, seguim atenent a la gent amb el nivell que sempre volem i, per tant, no podem desvestir un sant per vestir-ne un altre.
Clar.
Així que ens n'hem anat a tres caps de cuina, jo mateix, i a casa segueix funcionant tot com sempre. I aquí doncs, ens hem reforçat amb una estructura i una logística que tenen molts mitjans per poder-nos ajudar i per poder fer que tot això sigui, com espero, que sigui un èxit.
Un èxit.
Ara parlarem de la teca, però parlem dels números. 800 menús, que aviat s'has dit, Pep.
Clar, jo ara estava pensant aquí, jo que m'he passat 13 anys aquí amb tu a casa teva,
sí,
i 10 fotent banquets, des del primer banquet que vam fer allà a Besalú.
A Los Angeles, ara.
Clar, i ara aquí a Los Angeles, qui ho
havia de dir? Amb en Pep en vam aprendre a fer banquets, és a dir, no en sabíem,
sí.
ni tu ni nosaltres, en vam aprendre plegats, i és tota una... En fi, és tot un altre món diferent al restaurant del dia a dia de la carta i del que estem fent nosaltres al celler. Per tant, és una altra estructura, un altre plantejament, una altra logística, una altra organització. En vàrem aprendre certament amb el Pep en aquella època i qui ens ho havia de dir. No?
Clar. La cosa és aquesta, no? És a dir, logísticament, clar, això és un càtering, això ja no és un banquet, és molt diferent.
El fet de... Supercàtering.
Clar,
però quina responsabilitat, perquè jo ara penso cuinar per 800 persones, Joan, que tenen tants gustos diferents, amb religions diferents, un públic tan heterogeni, a més, bueno, no sabeu qui, no sé si sabeu qui menjarà el vostre menú, no? Però explica'ns quin menú heu cuinat i com heu pensat una cosa allò que agradi a tothom, més o menys.
Bé, aquest ha estat un primer pas a l'hora de decidir el menú amb la gent de la Fundació i amb la gent, doncs, amb els caps de cuina que ens ajudaran, perquè, òbviament, tot i que nosaltres coneixem la regió, havíem estat cuinant allà amb les gires que havíem fet amb el BBVA per la zona, havíem estat cuinant a Califòrnia, sabem més o menys què hi ha, què ens trobem i quins productes teníem a disposició. Però, òbviament, finalment, la decisió final de quins productes ve donada per tot això que dèieu, certament, no és fàcil, és un públic molt heterogeni, i per tant, doncs bé, vam anar, diguem-ne, traient plats o idees que nosaltres proposàvem o productes que pensàvem, que deien, no, cuidado, això no, garrinet no, que tenim problemes amb tal, no? I per tant, doncs això, sobretot religions i sobretot, doncs, en fi, hàbits alimentaris diversos.
No? Un caneló, no? Sabem que hi ha
sí,
per allà.
Sí, finalment comencem amb un brioix al vapor de tòfona, no? Després un caneló amb una recepta similar als canelons que fa la mare en Polarda, amb un altre tipus de pasta més fina, amb un aguantón, però bueno, en definitiva és un, és un caneló amb sabor tradicional. Llavors fem un consomé vegetal, el fem a baixa temperatura, amb vegetals que tenim allà, tenim bones hortes en aquella zona i per tant hem trobat coses interessants. I llavors un llobarro que fem amb una salsa de chardonnay, el farem amb un chardonnay de la Marimar Torres, que està fent vins molt bons a Califòrnia. El chardonnay d'aquestes notes d'avellana torrada, de llimona, de tòfona, i per tant hi fem un gnocchi de cadascun d'aquests sabors que l'acompanyen i que fan de l'hora de guarnició. I llavors un filet de vedella, tenen bona carn, un filet de vedella amb una salsa de priorat. En aquest cas sí que ens en portem el priorat d'aquí. I llavors un postre d'en Jordi, el cromatisme taronja, és un postre clàssic d'en Jordi, elements taronja, bàsicament cítrics, pastanaga, carbassa, i un gelat de rovell d'ou, un gelat rocambolesc.
Evidentment, per tots els gustos, eh? Per tots els gustos.
Escolta, Joan, i quan s'acabi el sopar, jo tinc molta curiositat sobre això. Tu sortiràs a saludar com surten els directors de cent al final de l'obra.
Que estaràs a Hollywood.
Allò que t'aplaudeixin.
No
ho saps, no està previst, no?
No ho sé, no. En tot cas, hi haurà l'Anna, la meva dona, a la sala, que estarà controlant, i ella, si veu que tot va bé, llavors potser sortirà, si no, ja ho sentireu.
Exacte.
I els vins seran catalans també o no?
Els vins són donacions. El que organitza això és una fundació i, per tant, doncs, un cop han anat arribant els vins, doncs hem anat decidint quin anava en cada casa, en cada plat, diguéssim, però són vins de la regió, majoritàriament, de Califòrnia, i són donacions que a partir d'aquí nosaltres els hem anat col·locant, diguéssim, en el menú. No?
Fantàstic. Joan Roques, el xef del celler de Can Roca, Girona. Aquests dies a Los Angeles, sobretot aquesta nit, on és l'encarregat ell i el seu equip de cuinar el sopar de gala que organitza la Fundació Elton John després de la cerimònia dels Oscars. Tu, un sopar benèfic per recaptar fons per lluitar contra la sida i que amb aquest menú que ens ha explicat segur que serà tot un èxit. Una abraçada.
Molta sort.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu. Bona nit.
Si estigués ara mateix a Los Angeles amb el Joan Roca, déu-n'hi-do, quin menú ens ha explicat el Joan. I avui, al suplement, fem un programa especial avançant-nos al Dia Internacional de les Dones, que serà, com bé sabeu, el 8 de març. I per això ens volem preguntar on són les dones a la cuina. Qui respon?
Bueno, jo primer, després va, el Pep. Va. El Pep, que és l'opinió... Amb coneixement
masculina,
de causa.
No,
amb experiència.
No, amb experiència a les cuines. No, a veure, jo diria que les dones a la cuina, no, i a la gastronomia hi són per tot arreu, no? D'haver estat tot arreu, no? Perquè potser ens hem de preguntar per què se'ns veu tan poc o per què se'ns visibilitza tan poc, no? El món de la cuina, del vi també, dels congressos, no? Moltes vegades, de la literatura, de la història gastronòmica, sí, dels guardons gastronòmics, de la premsa, dels mitjans, ha estat sempre eminentment copat pels homes. Hi ha poques dones als mitjans, als llibres d'història. Però també potser ens hauríem de preguntar si passa res diferent del que passa habitualment, no? És a dir, hi són, estan, però les veiem poc.
Sempre potser es queda amb una segona línia, no? En canvi, a les primeres posicions potser costa que es visibilitzin. Pep, tu què t'has trobat?
Fixa't una cosa. Una cosa és parlar d'ara i una cosa és parlar de l'antiguitat. Vagi per endavant que avui diguem el que diguem o digui el que digui, segurament que hi haurà gent que li agradarà i gent que no li agradarà. Per què? Perquè quan generalitzem correm el risc d'això, no? Hauríem de parlar específicament de cada cosa.
Però en termes generals hi ha dades d'això.
Sí. Per exemple, fixa't, jo sempre he estat entre dones. De fet, això ho vaig escriure amb l'últim pròleg que he fet d'un llibre. Jo vaig néixer aprenent de l'àvia i de la tia i de la mare. Vaig anar a treballar a la Pilar de la Vall del Bac, 11 anys. Després vaig anar a Can Roca, i sí que hi havia en Joan, però Can Roca hi segueix havent-hi la Montse. I els últims 14 anys, que m'he dedicat a obrir restaurants i fer cosetes, he tractat tant amb dones com amb homes. Sí que és cert que, inclús aquesta setmana fent un examen així de consciència i trucant a molta gent, te'n dones compte que hi ha una certa predisposició de que el cuiner siguin homes, per exemple.
I per què passa això?
Mira, m'he trobat amb dades molt curioses.
Sí.
Si tu et mires una mica els llibres d'història, els primers, diguem-ne, gastrònoms i gastrònoms de la cuina, gastrònomes, no n'hi ha de gastrònomes a l'època aquella d'en Batel i companyia. Et mires una mica, no? En Briat Sabarén, en Carem, tots aquests, aquella època.
Clar, no, perquè les dones tenien un paper residual en qualsevol societat,
clar,
no?
En canvi, ara, avui en dia, ja podem veure com hi ha moltes dones que estan aquí. El que passa que potser anem molt a poc. L'evolució és molt lenta. Per exemple, jo avui mateix m'he mirat una informació de dues escoles que tenim a Catalunya, amb una concretament que acaben d'obrir, diguem-ne, per poder fer una entrada a l'escola i perquè poder demanar un curs. De les primeres 17 persones que hi han, 15 són informacions que han demanat homes i dues informacions que han donat dones. Una escola de Catalunya, que actualment, 2018, el 17% dels estudiants són dones. I d'aquest 17, el 15% se'n va a la pastisseria. Llavors, això què vol dir? Potser vol dir que, i això no, que aquesta evolució és molt lenta i que potser, històricament, hi han hagut feines a la cuina que es veuen, diguem-ne, que són o més, es necessita més força o que es necessita, diguem-ne, o és més dura. Per exemple, estic pensant, no sé, en la cuina d'un hotel. No, a vegades, les cuines dels hotels, històricament, jo, personalment, veig que hi ha molts més homes que dones. En canvi, en pastisseria o restaurants petits, s'anivella més,
però
això.
Però creus que és per una qüestió de força, al final?
No, 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 però això fa que a vegades, per exemple, pugui ser que algú, diguem-ne, que no és un restaurant allò familiar, potser triï més un tipus de persona o un altre. Que no vol dir res, això, eh?
No, no.
Sí, jo diria que la cuina no és una qüestió de força. A més, sempre s'ha dit que la cuina és un lloc on s'ha de treballar en equip, no? Vull dir que algú té una cosa més que l'altra i sempre se li pot dir a algú, dona'm un cop de mà. Bé, el Pep no sé si ha acabat de contestar molt bé si hi ha masclisme a la cuina o no, però jo li feia la mateixa pregunta a una periodista gastronòmica que en sap moltíssim, que a més ho ha estudiat, perquè té un munt de llibres d'història. Ella és jove i sàvia, per això, i es diu Carmen Alcaraz del Blanco, i em deia això.
És una barbaritat i una irresponsabilitat negar el masclisme a l'hostaleria. No és una opinió, és una obvietat davant les xifres. L'hostaleria és el sector amb més casos d'abús per raó de gènere i d'abús sexual, que no és el mateix. El primer seria aquell que atany a la discriminació per ser dona, i el segon és la intencionalitat de caire físic. A més, podríem dir que negar la presència de les dones, no només des d'aquest segle, sinó des de tota la humanitat, i la seva participació en l'àmbit domèstic, també professional.
És això del sostre, no, també?
Sí, ella diu
que... I dels patrons que es van, van repetir.
A mi em sobta que digui abús, també, eh? És a dir, abús sexual, ha dit, si no recordo malament.
Sí. L'abús, malauradament, es dona en molts àmbits.
Jo he tingut, us haig de dir que jo he tingut molta sort.
La teva experiència personal s'allunya de tot això.
Jo
és
mai ho he viscut. Vol dir que he tingut molta sort, en tot cas, perquè jo mai he viscut, amb els anys que jo porto treballant a la cuina, des que era molt petitet, en tenia 10 anys, però allò que fèiem als anys 80, que anaves allà i fangaves una mica. Però amb els meus 30 i pico d'anys que porto a la cuina, mai he tingut cap, diguem-ne, abús a la cuina per part d'homes a dones, ni a l'enrevés tampoc, eh?
Clar, el Pep té la sort que no és dona.
No, no, però és que igualment ho sabries també, és a dir,
sí,
si hi ha una cosa...
O no, perquè una cosa molt important que estem fent ara és començar a parlar-ne, no?
Sí, com ha passat.
Com ha passat arreu, no?
És amb el Me Too, per exemple.
No hi hem parlat mai. mai, vull dir que ja és important. La Carmen deia que a la gent que negui que hi ha masclisme a la cuina no hi ha res millor que compilar xifres, i això és el que fa ella.
Segons el CIS, que és el Centre d'Investigacions Sociològiques d'Espanya, l'hostaleria ocupa el primer lloc en temes d'abús per raó de gènere i abús sexual. També la darrera enquesta nacional de conductes en el treball ens diu que les empleades de comerços i hostaleria són les més exposades en aquest tipus d'abusos. Les dades publicades l'any passat pel Ministeri de Treball revelen que en tots dos sectors, comerç i hostaleria, es tripliquen les denúncies respecte a qualsevol altre sector laboral d'aquest país.
Dades demolidores, del Centre d'Investigacions Sociològiques. Al primer lloc, en temes de raó de gènere o d'abús sexual a l'àmbit de l'hostaleria.
Jo n'afegiria alguna més, que va més enllà de l'àmbit culinari i amplia aquest món tan, tan divers que és la gastronomia. En l'última edició del Madrid Fusion, el 10% de ponents eren dones. Sant Sebastià en Gastronòmica ha tingut moltes edicions sense cap dona. València Culinari és un nou festival de gastronomia a València. Aquesta edició no té cap dona. Més del 90% de les ponències gastronòmiques les fan homes. La Reial Acadèmia de Gastronomia espanyola, de 10 membres, 2 són dones, i l'Acadèmia Catalana de Gastronomia, de 54 membres, 11 són dones. Ara em posaria a dir xifres de premiats, però no cal. És a dir, les dones, insisteixo una mica amb la idea que dèiem al principi, hi són, sempre hi han sigut, però no sabem per què, en aquests àmbits de visibilització pública no hi són.
I abans... No digues, Paula, acaba.
No, que la Carmen va fer una proposta molt interessant l'any passat, que es deia Gastrònomes 8M, i es va fer viral a internet, diguéssim, a Twitter, on tothom començava, era una iniciativa molt interessant, on homes i dones compartien noms i cognoms i històries de dones que havien sigut importants i rellevants en la història de la gastronomia, i n'hi ha una barbaritat.
De fet, ara es fa un congrés de gastronomia per dones.
Sí,
això no m'acaba d'agradar.
Però això ho dic, és a dir, que això no hauria de ser, no? Sempre parlem de la paritat, perquè ara s'ha de fer un congrés només per dones? No, tampoc ho entenc, això.
Sí, totalment d'acord.
No entenc lo dels abusos, tampoc entenc això, no?
Una altra cosa que us volia dir, clar, quan surten si ens fixem en la primera divisió, els grans cuiners, els grans xefs, sempre acaben citant a les àvies o a les mares o a les tietes que els han ensenyat. Per què? Després no es produeix aquesta translació a l'hora de portar un gran restaurant. Mira, l'altre dia que vam passar pel Sense Ficció al documental de l'Albert Adrià, em fixàvem amb els equips que ell té als diferents restaurants d'aquí de Barcelona. I poca dona,
En canvi, ara fa un momentet estàvem mirant aquí, que ja un quart de set del matí, estàvem aquí mirant una miqueta, hem vist un vídeo d'aquests que ara es pengen a Instagram d'un restaurant estrellat a Catalunya, que hi devia haver 12 o 13 homes i només hi havia 4 dones, no, Paula?
Sí, a les dones, generalment, quan van a buscar una feina, la feina de la gastronomia és extraordinària, és una de les coses més sacrificades que hi ha, i les dones cuineres sempre han d'aguantar dues preguntes, una que algunes dones tenim, que si volem quedar-nos embarassades, i després, com s'ho farà una dona cuinera per conciliar? I jo em pregunto si és que els homes cuiners no conciliïn, o algunes cuineres que m'han explicat a mi que els hi han dit, i de tant d'estar aquí cuinant, ja alimentaràs bé la teva família, teu marit i els teus fills.
Es continuen perpetuant els patrons i no hi ha unes polítiques de conciliació prou potents, com sí que passa als països nòrdics, potser perquè les dones tinguin un accés igualitari al món del treball, igual que tenen els homes, no?
Mira, si et mires, per exemple, una sèrie de Netflix o Chef Table, de les cuineres que hi ha, una no perquè és monja, però una altra que és de per allà a la zona dels països, diguem-ne, més cap a la dreta d'Itàlia, diu que el gran problema que ha tingut a la seva vida i que encara la persegueix és que el seu pare no volia que sigués cuinera. És a dir, havia de ser metge, havia de ser una altra cosa, fins que ha triomfat al món de la cuina, a Eslovènia concretament, i que ara és una de les millors cuiners que hi ha a Eslovènia, però el gran problema no ha sigut mai la cuina, va ser el seu pare que no volia que aquella dona sigués cuinera.
I després, enllaçant amb el que deies abans, Paula, sobretot amb la participació de dones en certaments gastronòmics com Madrid Fusion o Sant Sebastià en Gastronomica, clar, Al final és qüestió de voluntat, de buscar, perquè les dones segurament sí que hi són,
sí
com
ha
passat
són, sí
amb els mitjans
són.
De comunicació a l'hora sí. de fer les tertúlies, per exemple, no? De que hi hagi opinions diverses tant d'experts sí. homes com d'experts expertes dones.
Sí, perquè,
és la voluntat, no?
Clar,
final...
ara diem Néstor Luján, Miquel Sen, Joan Perucho, Josep Pla, Pau Arenós, Carlos Maribona, Capel... O sigui, diríem tot això són opinadors masculins que són les plomes, o han sigut les plomes històriques més importants, són masculines, però clar, potser si us dic Marquesa de Paravere, la gent diu Marquesa de Paravere, bueno, tu sí, però bé...
Simón Ortega. La Paula Molés.
Sí, Emilia Pardo Bazán, Penélope Casas, Elena Antoja, bueno, són senyores molt importants.
Cristina Jolong.
Però que
Cristina Jolong,
sí,
de La Vanguardia, no?
Jo parlava amb una cuinera, per això, sí? que s'ha fet, que segurament no coneixereu, ella es diu Maria Nicolau, és una cuinera anònima, no és d'aquestes que té estrella, o és estrellada, i publicava un article molt interessant, que es titulava Que no faci falta tenir tants ous. Realment és interessantíssim, jo crec que aquest article li hem de donar l'enhorabona de que l'hagi escrit, ella diu que no ho ha pogut evitar perquè se'n parlava i ella n'estava compartint la seva experiència i jo no podia estar-me, evidentment, ella des dels 16 anys que treballa a les cuines, ara en té 35, no em podia estar de preguntar-li la mateixa pregunta que hem fet al principi. Hi ha masclisme a la cuina?
Òbviament sí. Hi ha masclisme a la cuina com hi ha masclisme allà on hi ha éssers humans. El masclisme és a tot arreu on hi ha diferències entre homes i dones. Cuina és un ambient intens, no? Tot està molt apretat en el temps i molt apretat en l'espai, hi ha focs, hi ha coses que pesen i tot va molt de pressa, llavors s'intensifica una mica més tot i potser sí que el masclisme a la cuina es manifesta a vegades, i parlo per experiència personal, d'una forma més agressiva o més violenta.
Queda clar l'opinió de la Maria Nicolau. Penjarem aquest article, que no faci falta tenir tants ous a les xarxes del programa.
Sí, i ella dona... Digues, Pep.
No, anava a dir, a més, i això ja és una experiència personal,
sí.
Jo que durant molts anys, com he estat a Can Roca, no?, 14 anys a Can Roca, al final jo sempre deia, ei, sobretot, amb en Joan, porteu-me dones perquè treballen la gran majoria... I ara torno a fer un altre genèric, molt més fines i tenen més paciència. És a dir, la dona té la capacitat, jo crec, de fer una feina molt refinada, que hi ha homes que també, ja ho sabem, però que també perdem més la paciència. I estic parlant des d'una vessant genèrica, i ara que tampoc se m'enfadin els homes,
Això vindria a ser també un cliché,
sí.
No? La dona
no,
fent les coses allò més meticuloses.
No, però és que t'ho juro, home, escolta'm, jo t'ho dic, diguem-ne, per la feina que...
Per experiència
que
pròpia.
Sí,
val,
sí.
Perquè has fet treball de camp, t'ho perdonem.
No, i tant.
Maria Nicolau,
digues.
Per això, que és, en certa manera és combativa, ens donava un missatge important i molt conciliador,
Jo crec que cadascú la cuina de poder ser qui és, independentment de l'etiqueta de gènere que la cultura t'assigni. Bàsicament és això, bueno, els anys 60 cremaven sostenidors, ara hauríem de cremar totes les etiquetes, i que cadascú pugui expressar i pugui desenvolupar els seus talents en el lloc que millor li correspongui i que millor s'ajusti al que és capaç de fer i d'oferir. Comencem a parlar-ne i comencem a trencar tòpics, a trencar estigmes i a respirar una mica més ample.
Doncs això, a trencar tòpics, tal com diu la Maria Nicolau, això de si les dones han de ser més delicades o no,
que són
més delicades o no, això podríem discutir-ho.
O, per exemple...
I la qüestió de força, Pep, tu tens molta força, que perquè jo
no,
faig
jo
i tinc molta força, tu no ho veus?
Jo trenco
ja hem
tots...
trencat el cliché un altre cop.
Jo trenco tots els clichés, jo no tinc força. No,
The women is losers. The women is losers. Women is losers. Oh. And then the women is.
I pel que fa a les periodistes, Paula, m'has pogut parlar, no sé si la seva opinió s'ha vist quallada o tallada per, vaja, per l'opinió majoritària,
sí.
Que és l'altra, diguem-ne.
Mira, va, una altra experiència personal que ens explica la Carmen Alcaraz.
Sí que m'he trobat casos, particularment jo com a Carmen, m'he trobat amb gent, doncs no sé com definir-la, tocada del bolet completament, no?, que estàs en una conversació parlant d'història, parles d'Escofier i et diuen que tu, amb aquesta minifaldilla que m'ho han dit a mi, com pots estar aquí parlant d'Escofier? I es queden tan panxos. O sigui, això passa.
Mare meva.
Això és molt bèstia,
És que això passa. I passa en tots els àmbits, i també a la cuina, i tal com ens deia la Carmen al principi, clar, això del 6 m'ha deixat absolutament estorada. Primera causa, eh?
Sí, perquè no en parlem, no?
No en parlem, d'això.
Sí.
Es parla molt del món del cinema, sí, no? Sí. Que ara, amb tot el tema del Me Too, doncs s'ha generalitzat moltíssim, però què passa també a les cuines? No?
Jo el que puc dir és que jo ara estic muntant un pollastre, que algun dia us l'explicaré, I de moment portem un 70% dones i un 30% homes. O sigui que trenquem la regla.
No, està molt bé prendre consciència d'això, és el que deia abans amb els festivals gastronòmics. Si hi ha voluntat, ja n'hi ha de dones expertes
per fer
coses.
Però no per això, perquè estan preparades, eh?
Per això, i tant.
Has anat triant, has fet la llista...
No per quota.
No, jo faig la llista... No. Jo faig la llista i dic, qui vull aquí? Tal. I l'altre dia me'n donava compte, el dissabte, ahir mateix, que, hosti, tu, que tinc més dones que homes.
Està bé prendre consciència de la realitat.
Pret a manger.
I la notícia de la setmana també té a veure amb això que dèiem ara, la cosificació, els patrons, vaja...
Ai, els clixés. Els recordeu clixés. Que dèiem que hi havia aquells Doritos que per sort s'ho van repensar, que havien de ser dissenyats per les dones. Doncs bé, els ideòlegs, diguéssim, de les empreses no han escarmentat amb aquella idea perquè la cosa continua, i ara Beefeater és l'última marca que ha decidit comercialitzar una ginebra de color rosa, en diuen Beefeater Pink, i diuen que és la versió femenina de la seua ginebra convencional.
No,
jo des d'aquí vull agrair molt a Beefeater perquè feia molt que no prenia gin tònics perquè jo la ginebra transparent...
És que clar, Paula, és que al ser dona ets una persona dèbil i llavors no ho suportes bé.
Gràcies, Beefeater.
Ara estem aquí, però vés a un bar i demana un que demani una cervesa i l'altre una aigua, i la cervesa li dona de l'home. A mi m'ha passat això, saps?
És que hi ha feina, hi ha molta feina a fer.
Ai.
Mare meva, va, anem a esmorzar.
Què esmorza?
On anem, Paula, avui?
Avui travessem l'Atlàntic, anem a l'Argentina amb un italià que viu entre Buenos Aires i Barcelona.
Soy Walter Rizos. Yo nací en Italia y estuve mucho tiempo en la Argentina, ahora estoy en Barcelona. El desayuno es muy parecido en Italia y en la Argentina. En la Argentina se comen medialunas, que son unos croissants dulces, con café con leche, y dulce de leche, y mantequilla. Pero es básicamente alrededor del dulce. Lo mismo que en Italia, la gente no desayuna en la casa, sino que se va a los lugares y se sienta en una barra y le dan un pedazo de torta de chocolate temprano porque dicen que da energía y un expreso de esos concentrados que uno se toma y que te reanima, ¿no?
Ai, quanto dulce al Walter. Molt bé, nois. Escolteu, hem volgut reivindicar el paper de la dona a la cuina, que surten d'aquestes segones posicions i que es visibilitzen molt més i que hi hagi també molta més consciència a l'hora de programar en conferències o en cites gastronòmiques la presència d'aquestes dones expertes a nivell gastronòmic, que n'hi ha moltíssimes. Ara, atenció a l'agenda de la setmana.
Ui.